gairebé un quart de quatre de la tarda i, com sempre, Núria Ros, que ens porta la pregunta del dia que ens fa a través dels micròfons de l'estudi aquests dies. Quan vingui la Nina ja tornarà a sortir al carrer i ho tornarà a fer amb l'audiència que ens espera ja amb delit als carrers del barri de Sants de Barcelona. Abans, però, quina és la pregunta del dia? Què ens portes avui, Núria?
A veure, doncs avui volem parlar d'aquells missatges amb enllaços maliciosos, perquè, clar, m'atreviria a dir que tothom, o gairebé tothom, algun cop a la vida s'ha trobat amb un missatge del banc o, per exemple, de la seva companyia de telèfon mòbil, on se li demana que faci un clic a un enllaç per canviar alguna dada,
sí, sí,
no?
Sí, de correus...
Exacte.
I aquell que t'envien, que diuen que et coneixen i que viuen fora...
Ostres, sí, el vas rebre, aquest?
Sí, sí, aquest l'he rebut.
Bueno, què passa? Que arrel d'aquestes estafes, podríem dir, perquè són estafes al final, ara l'Agència Catalana de Ciberseguretat ha creat un decàleg d'accions que cal dur a terme un cop hem fet clic en un d'aquests enllaços. Per això, abans de tot, el que us vull preguntar és quantes vegades us heu trobat amb aquest tipus de missatges i quantes vegades heu fet clic.
Mira, jo dos. El que et deia, aquest de la gent que viu fora i el de correus, també.
Jo, mira, fa dos dies gairebé faig clic en un missatge, en un SMS que posava del Santander, que tenia la meva...
marques, eh?
Ai, tira,
tira.
Perdó.
No, tira.
Del meu banc, rectifico, en el qual em deia que el meu compte estava suspès, quedava suspès.
Ep.
Clar, és que depèn de quin missatge t'envien.
Compte, eh? També.
No, és, vull dir... I a més també em va arribar a Sardenya quan estava de viatge i vaig dir ara no em puc quedar sense targeta, si no tinc un problema.
Què fas?
I quasi clico. Però, per sort, els meus amics, molt llestos, em van dir Andreu, no, que és una trampa, això és una estafa. Dic, ah, vale, vale.
Núria, autocontesta't.
No, jo sí. Jo sí.
N'has rebut, també?
I he clicat.
I has clicat?
Sí, sí, sí.
Ui.
No diré les conseqüències. Perquè sigui com sigui, què passa? En aquesta secció el que volem és l'opinió d'un expert, perquè no ens torni a passar. I avui tenim amb nosaltres a Tomàs Moré. Ell és responsable de cultura del Centre d'Innovació i Competència en Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Senyor Moré, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, i abans d'entrar en matèria, ens agradaria saber per què sovint caiem en aquest tipus de trampes.
Bé, el caure en el parany en si depèn moltíssim de si l'engany va sobre el que fem habitualment. Si nosaltres habitualment estem tinguent transaccions bancàries, és habitual que un SMS d'aquest tipus pugui dir ei, atenció, és l'entitat bancària a la que pertany o que tinc compte. Però, evidentment, si aquesta entitat bancària no té res a veure amb nosaltres, des d'aquí queda desarticulada el parany, no? Això pot passar també amb paqueteria, la gent que demana doncs, un paquet a casa, l'està esperant i no sap qui li portarà. En tot cas, aquest SMS que ens pot anunciar que el paquet està a punt d'arribar, potser podríem caure perquè sí que n'estem esperant un, no? Però bé, hi ha altres situacions que evidentment ens hem de plantejar més si hem de clicar o no aquests enllaços, perquè estan intentant oferir-nos una oferta millorable, una oferta increïble. Tens uns minuts per contestar una cosa o per donar unes dades. Per tant, bé, juguem molt amb la enginyeria social que es diu de les persones, que són capaces una mica a partir de la nostra oportunitat doncs prendre una acció ràpida de la qual potser no hem meditat massa les conseqüències.
Perquè, senyor Tomàs Moré, molt bona tarda. Jo li voldria preguntar, no sé si hi ha alguna manera de detectar que ens estan enganyant a través d'aquests missatges.
Sí, efectivament, la gent que ens dediquem a mirar aquests missatges d'una hora lluny veiem coses, no? Però a vegades les coses ens passen una mica per sobre perquè no estem tan acostumats, sobretot en el mòbil.
Clar, perquè molts enganys porten el mateix logo de l'empresa que...
Efectivament. No? I no sé, i abans quan parlem de correus que rebem per correu electrònic, evidentment, si no hem rebut mai cap correu d'algú, també ens fa estrany. Però per el mòbil, molt sovint rebem missatges de números de mòbil que no coneixem de res, no? I per tant ningú ens ha presentat aquest número de mòbil, no? El remitent no sabem, no tenim certesa si pot o no ser autèntic, no? No ens guardem tots els números de mòbil de totes les entitats bancàries, no? O habitualment no es fan aquestes comunicacions per entitats bancàries. De fet, el banc ens diu atenció que jo sempre t'enviaré missatges a dintre d'alguna aplicació, t'enviaré missatges d'aquest tipus, o el meu assistent personal es diu de tal manera i és qui t'enviarà coses, però és poc habitual que facin SMS d'aquesta manera, precisament per no tenir aquest dubte, no? I després hi ha altres qüestions, que són les formes, els textos, formes que no són gaire amables. Bueno, es presenta com, sí, hola amic, hola amiga, hola, bon dia, no? que dius, home, qualsevol persona o entitat normalment no es presenta d'aquesta manera, o fins i tot la pressa o l'urgència de respondre, no? Missatges molt amenaçadors. Tens 3 hores perquè abans de 24 hores no sé què passarà. Per tant, unes formes poc habituals d'una comunicació corporativa, diguem-ne, fiable, no? I, evidentment, després ens poden enviar missatges en anglès o en altres idiomes, que potser pensem, home, la meva operadora telefònica sap perfectament català o castellà i podria enviar-nos les coses correctament, ortogràficament i amb frases ben construïdes. Per tant, són situacions que podem detectar.
Llavors,
el més difícil...
Digui.
L'enllaç. L'enllaç, que ara podem parlar-ne, però l'enllaç és el que a vegades complica més a la gent perquè intenten buscar enllaços que siguin molt similars al domini que té aquella entitat o aquella marca, però d'una hora lluny també es veu que no és gaire habitual, no sé, que un enllaç d'una marca aparegui un guió, que aparegui un domini no geogràfic, un domini una mica estrany. Per tant, bueno, són qüestions que ens hem d'esmolar, ens hem d'aprendre a detectar-los.
Llavors, quan entrem en un link, en un enllaç d'aquestes característiques, com hauríem d'actuar?
Clar, és molt diferent si hem fet clic a l'enllaç i hem donat dades o simplement hem fet només un clic a l'enllaç, no? Jo, el primer consell bàsic, si després de fer un clic a un enllaç d'aquests veiem que el nostre mòbil o el nostre navegador se'ns obre amb una pàgina que no s'assembla gens al que estàvem esperant rebre, el que no podem fer mai és posar-hi dades personals en aquestes pàgines que se'ns obriran, no? Però això sí, hem clicat, eh? Si hem clicat, sobretot pot haver-hi conseqüències pel sol fet de fer un clic. És a dir, el nostre dispositiu mòbil es podria acabar infectant simplement per haver fet un clic en una pàgina que ja és maliciosa. I per tant, aquí alguna de les prevencions de tenir en compte és atenció, que potser aquest mòbil està fent o pot començar a comportar-se de maneres que no esperem, no? Per exemple, pot començar a agafar-nos dades del mòbil o podria començar a prendre algunes accions internes que no detectarem fàcilment, però que podrien tenir... Bueno, ens hauríem de posar en contacte amb algun especialista per mirar-s'ho.
Perquè, senyor Moria, si els hem facilitat ja les nostres dades i, per tant, hem clicat en aquest enllaç, ho hem perdut tot ja o encara hi ha alguna solució i podrem recuperar les nostres dades?
Home, esclar, si nosaltres el que hem donat com a dada, per exemple, és una contrasenya o una credencial que dona accés a aquesta usurpació, diguem-ne, d'informació, clar, ell segurament, quan tingui aquesta credencial, actuarà molt de pressa a intentar accedir en el servei que hi havia. Per exemple, el banc. Mm. El banc tenim diners i hem donat una credencial que dona permisos per accedir a una entitat bancària, és lògic que intentin prendre control d'aquests diners. Si és una targeta de crèdit, per exemple, doncs podrien, si saben totes les dades d'aquesta targeta de crèdit, intentar fer una compra o fer transaccions econòmiques sense el nostre control, no? Dependrà molt del tipus de dada que hem donat. Si només hem donat un número de mòbil, potser ens comencen a atabalar, doncs, amb un servei de pagament o amb una situació que no controlem, que potser ens hem subscrit amb un tipus de servei que cada cop que rebem un missatge ens fan es prenen diners, no? O, més greu, doncs que, clar, que haguem donat dades que tenen a veure amb la nostra vida personal, no? Pot ser una targeta sanitària, podria ser que som clients amb un usuari, un password d'un servei, no sé, d'una mútua, de qualsevol tipus de servei, que potser aquestes dades poden ser mal utilitzades més endavant per suplantar-nos, per prendre's informació.
Perquè entenc que tot plegat és denunciable, eh?
Sí.
Per tant, quin recorregut judicial segueix un cas d'aquests?
Aviam, si nosaltres hem donat dades d'aquestes, el que hem de dir, si això no volem que passi res, per exemple, és canviar de seguida contrasenyes o posar-nos en contacte amb l'empresa que legítimament té aquestes dades i amb qui tenim el servei, no? I per tant dir, ei, atenció que m'han pres aquestes dades de mon phishing. I aquesta empresa pot ajudar molt de seguida a parar coses. Ens podran dir, mira, a la teva targeta de crèdit la paralitzo perquè no es pugui fer cap tipus de compra. No sé, la contrasenya. Canviem la contrasenya, per tant, aquella credencial, aquella contrasenya que havia donat, ja no estarà disponible per aquests ciberdelinqüents. Per tant, jo he reprès el control del servei. O si parlem de dades que afecten un com a client, si l'empresa està avisada, potser ens fan una proposta de canviar, no sé, el nom de l'usuari o canviar alguna cosa perquè això no tingui conseqüències en la meva vida, no? Sí que després, si realment hi ha hagut conseqüències des del punt de vista de que he perdut diners o hi ha un interès en perdre diners o així, podria ser possible, home, posem-nos en contacte amb la policia, denunciem el fet de que ens han intentat prendre diners i, evidentment, el robatori econòmic o la pèrdua d'identitat és denunciable, i té el seu tràmit legal. Si hem perdut només dades, i aquestes dades que diem que són dades personals, també podem contactar amb l'Agència Catalana de Protecció de Dades, que pot fer alguna acció per nosaltres. I si fos un tema més tècnic, que només diem, no sé si el nostre mòbil o no sabem si pot haver-hi alguna conseqüència, doncs bé, en tot cas, posar-se en contacte, per exemple, amb el CERT de l'agència i podem dir, mira, aquest tipus de missatge ja és conegut, atenció, que potser has de reinstal·lar doncs, el sistema operatiu al mòbil o has de canviar algunes de les aplicacions o passar un anti-malware, etcètera, etcètera, no? Podria haver-hi conseqüències d'aquestes.
Ara ens ho deia el senyor Tomàs Moré, responsable de cultura del Centre d'Innovació i Competència en Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que cal anar amb compte amb tota aquesta pràctica. Per cert, hi feia menció, podíem haver començat per aquí nosaltres també. Aquesta tàctica es diu phishing,
El phishing és el que va al correu i en el cas de que vagi amb un SMS es diu smishing. Es fa servir el concepte smishing, que és el phishing, però traduït per l'SMS.
Deixi'm preguntar-li per últim si... esclar, estem en un món preeminentment cibernètic i sembla que tot plegat va a més. Com a conseqüència d'això, aquestes estafes encara poden anar a més?
Mira, penseu que només amb la pandèmia, l'any 2020, vam estar creixent un 228% a l'increment d'estafes de phishing en general a tot el món. Aquest increment es va produint, és a dir, no és potser el nivell, la velocitat que potser tenim al 2020, però aquest 2022 hem detectat increments importants també de phishing. I el que sobretot és molt important és que són més efectius perquè els ciberdelinqüents han utilitzat moltes dades robades anteriorment, amb pèrdues molt massives de dades, i saben adreces de telèfon, saben números de telèfon, saben adreces d'on vivim, o tenen informació de correus electrònics. Per tant, poden fer molt més directe aquestes estafes perquè saben el tipus de dades que maneguem o el tipus de serveis que podem tenir nosaltres, no? Per tant, es fa més complicat a vegades detectar coses perquè són més fins a l'hora d'enviar-nos aquests missatges.
Responsable de Cultura del Centre d'Innovació i Competència en Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, senyor Tomàs Moré, moltíssimes gràcies per atendre avui la caravana de Radio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Espero que hagi estat útil.
I tant, gràcies. I tant.
Bona tarda.